Josep Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. Ara bé.
Som al Parc de l'Agulla de Manresa. És dijous, plou, som en una terrassa. Com és que ets aquí? Com és que hem pogut quedar?
Doncs hem pogut quedar perquè he demanat un permís de 3 hores per fer una cosa singular, que no m'apassiona en absolut, que és fer-me el carnet d'identitat que el tenia mega caducat.
És a dir, t'han donat un permís per sortir de la presó per anar-te a renovar el DNI?
Com si diguéssim, sí, és exactament així.
Ara et faré una pregunta que et deu fer molta ràbia, que és què pone en tu DNI?
Espanyol, encara. Això no ho posa en el DNI, però jo ho subratllo, ho enfasitzo amb tota la força de què puc ser capaç.
T'han reconegut el funcionari que te l'ha renovat o no?
M'han reconegut gent que era per allà, el funcionari no... Era un policia molt correcte, molt amable. No sé si m'ha reconegut, però en tot cas no m'ha traslladat cap mena de sentiment ni de reconèixer-me ni de no reconèixer-me.
És a dir, entenc que tens un permís per anar-te a renovar el DNI. Has quedat amb nosaltres per fer aquesta entrevista.
Sí.
De quantes hores és? Tens hora
de
límit?
És de 3 hores i mitja. I et donen un paper, tu surts, i he sortit a 9:45 del matí i haig de tornar a la 1 per dinar. I el que miro és... Nosaltres tenim 36 dies de permís l'any i després... Més o menys tots fem una estratègia similar d'agafar un dia, 24 hores, i segmentar-lo diguem-ne, amb permisos d'hores, tot just.
Per poder veure una estona la família.
Exacte, per poder veure l'estona, la família, per poder fer alguna gestió concreta, per fer això. I, per tant, jo ja tenia previst de fer aquest permís. En principi l'hagués demanat d'una hora i mitja. Vau aparèixer vosaltres i dic, bueno, ens l'allarguem una mica més i fem un permís de 3 hores.
Deu ser molt difícil això d'entrar i sortir, no? No sé si és més difícil sortir sabent que has de tornar a entrar al cap de 3 hores, tornar a entrar després, psicològicament.
El que és més dur són els caps de setmana. Jo aquest cap de setmana he sortit un permís de 24 hores amb la família i vam anar a la platja, vam anar al Prat del Llobregat, és una platja molt bonica. I, ostres, feia 3 anys... i 4 mesos que no anava, 3 anys i mig pràcticament que no anava a la platja. I va ser per mi allò una mena d'onada de moltíssimes emocions. I després s'acaba de seguida. Jo el que faig és, generalment demano permisos, surto a 10:45 i torno el dia següent, el dilluns a 10:45, per poder portar els dos nens a col·le, a l'escola. Van a dues escoles diferents.
Quants anys tenen ara?
Ara 12 el gran, que encara es deixa agafar la mà pel carrer, cosa que intueixo que durarà relativament poc. Ell entra a 9:15 del matí a l'escola i després porto el petit a una altra escola diferent, i entra a 9:00 del matí. L'últim dia amb el petit vam anar a comprar cromos, que ara està obsessionat amb els cromos del Pokémon, i bueno, vam estar allà abans d'entrar, quins tenia, quins no. Allò de repe continua sent una paraula universal, i després tornes a la presó, però és una tornada molt impactant emocionalment, molt impactant, perquè has viscut coses molt intenses, vaig a veure la mare, amb la família, acomiadar els nens, i tornes una altra vegada a la presó.
Clar, el petit que té 6 anys vol dir que n'ha passat 4 de la seva vida amb el seu pare a la presó,
sí,
no?
Sí, més de la meitat de la seva vida ha tingut el pare a la presó. I això és molt impactant per ell, i sobretot per mi. Però jo sóc molt conscient que m'he perdut moltes coses que eren importants a la seva vida i a la meva vida. Però ara, totes les sortides que fem, tots els permisos que fem, jo intento escurar cada hora de llibertat, cada segon de llibertat, amb tota la força possible. Mm-hmm.
Es nota la pandèmia encara a la presó, no?
Cada vegada menys, però es nota, perquè totes les activitats normals que teníem abans, per exemple, de sortir al poliesportiu pràcticament cada dia, de tota l'activitat cultural que era molt intensa. Jo, per exemple, faig teatre i fèiem teatre als diversos mòduls. Ara només ens podem veure amb els del nostre mateix mòdul, el nostre propi mòdul. I, per tant, som 6 presos, però no és exactament el mateix. Ara anem recuperant una mica la normalitat, però el nostre mòdul era complicat, perquè... En plena pandèmia, que nosaltres ja començàvem a tenir permisos, cada vegada que entràvem després d'un permís, que tornàvem, ens confinaven moltes hores a la cel·la. Jo, per exemple, per Reis, vaig estar en contacte amb un positiu del coronavirus. Em van confinar 10 dies a la cel·la, 23 hores tancat a la cel·la, i podia sortir només una hora al pati tot sol, no em podia relacionar amb ningú durant tot el dia, no podia ni tan sols veure els advocats. I, per tant, és una presó molt contundent, molt dura, i cada vegada que tornàvem de permís, eren fins que no ens feien la PCR, quan ens l'han començat a fer, eren 4 hores tancats a la cel·la, 23 hores, i això són... Sí que tens una sensació de presó rotunda, de presó inequívoca.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al Parc de l'Agulla de Manresa, estem conversant amb el Josep Rull. És dijous, quan aquesta entrevista s'emeti serà dissabte, també fem programa els diumenges. Què passa en una presó a l'hora que sona el Suplement? Perquè sé que ens escoltes.
Sí. Us escolto els diumenges de 9 a 10, que és quan jo sempre feia el destí. Es diu en castellà la presó. La presó té un argot una mica castellà, no? Que és el destino. El destí, que és netejar una sala, netejar els vidres d'una sala. Jo feia una de les sales, diguem-ne, polivalents, on ara s'hi fa ceràmica i és el petit, diguem-ne, la petita estança de Jordi Cuixart, que és el mestre de la ceràmica en el nostre mòdul. Abans que fos això, doncs, netejava, i per mi, escoltar el Suplement equival a netejar els vidres del mòdul d'aquesta sala concreta.
Josep, ara tens 52 anys, a l'horitzó aquest indult, previsiblement podreu sortir a la presó, de seguida en parlarem. Treballes? Treballaràs? Tens previsió?
Sí.
Perquè sé que us van treure aquest 100.2, no?
Jo sóc advocat, estic treballant a Mutua de Terrassa, a l'assessoria jurídica, intentant portar tot allò vinculat al projecte ambiental, al compromís verd de Mutua de Terrassa, i per tant la previsió, en cas que ens donessin el tercer grau o eventualment en cas que es confirmés aquest indult, seria reincorporar-me a la feina que tinc a Mutua de Terrassa com a advocat.
Tu el vols, l'indult?
Jo el vull, l'indult. Jo el que vull és l'amnistia, això és evident. L'indult pot ser un element que atenuï sobretot el dolor del nostre entorn més directe, el dolor de la nostra família, de les nostres famílies. Però, evidentment, si l'indult per algú és percebut com un instrument de resoldre el plet polític, l'indult no és la solució. La solució és l'amnistia. La solució és cessar aquesta onada constant de repressió i de judicialització de tot. És posar sobre la taula democràcia amb estat pur. És permetre que el poble de Catalunya pugui expressar-se lliurement a les urnes i exercir el seu dret a l'autodeterminació. És l'única manera com es pot resoldre aquest plet polític d'una nació que aspira a ser una nació plena, la nació catalana.
A tu l'indult el donaran sense haver-lo demanat.
Sí, jo no l'he demanat. No l'he demanat. Ara estem pendents de veure en quins termes es planteja aquest indult, si finalment es concreta.
Sabeu si serà aquesta setmana, si serà dimarts?
Corren molts rumors, hauria d'haver estat la setmana passada, diuen aquest dimarts, diuen mentalment nosaltres estem preparats perquè no hi hagi indult. Sempre, com a pres, sempre estàs preparat per la pitjor de les opcions per tu i per la teva família. Ara el que hem de veure, tanmateix, és en quins termes s'expressa aquest indult. Es va parlar en un determinat moment de reversibilitat de l'indult. Jo reflexionava per mi mateix. Jo sóc a la presó, entre altres coses, per haver fet 2 tuits. Per haver publicat en el seu moment 2 tuits. 2 tuits, un local de votació i un vaixell. Clar, si reversibilitat vol dir imposar unes noves normes que diu no pensar, no piular, no dir, no fer, jo m'hi rebel·lo. Jo continuaré pensant, continuaré piulant, continuaré dient i continuaré fent, pacíficament i democràticament, com sempre ho he fet. I, per tant, si la pretensió d'aquest indult és limitar la nostra capacitat d'expressar-nos lliurement, doncs, simplement, jo no estic disposat a acceptar aquests límits, perquè seria caure en un terreny que és el terreny de la por. L'1 d'octubre vam aconseguir vèncer la por. No només nosaltres, els que som a la presó, sinó milions de persones a Catalunya. De por no en tindrem mai més. No ens tornaran a imposar els paràmetres de la por.
És a dir, que si us demanen que no ho torneu a fer amb l'indult, quina és la resposta?
Que si veus quin és els termes exactes de la condemna i entres en el detall de la condemna, jo no puc renunciar a defensar lliurement i pacíficament les meves idees. Sóc a la presó per haver defensat pacíficament uns ideals. Sóc a la presó per haver estat lleial al mandat democràtic de la ciutadania. I subratllo, sempre pacíficament i sempre amb uns termes de respecte democràtic. Aquesta és la base de tot. I, per tant, quan aquest plantejament ha sigut escrupolosament sensible amb elements pacífics i amb elements democràtics, és molt difícil que se't plantegi que t'oblidis d'una manera de fer que és l'única manera de fer que tenen les nacions avançades, modernes i pròsperes, que és resoldre pacíficament, cívicament i democràticament els seus conflictes, els seus plets. I per mi, jo sempre ho he explicat, les urnes mai no són el problema. Les urnes sempre són les solucions. El principi democràtic és un principi de dret internacional públic que ningú no ens pot negar, ningú no ens pot qüestionar.
Què us diuen els advocats? Hi ha alguna opció encara remota que el Suprem faci esforços per tombar-lo, aquest indult, o això...?
El Suprem sempre hi és, i sempre... El darrer informe que ha fet per oposar-se als nostres indults és un informe que hauria de preocupar a l'Estat espanyol en general i als ciutadans de l'Estat espanyol. O sigui, quan el Suprem, en aquest informe, diu allò que no es va atrevir a dir a la sentència, perquè la sentència serà revisada per Estrasburg. I, per tant, per evitar que hi hagués una nova rebregada, simplement es van estalviar de dir determinades coses que ara diuen. Quines coses diuen? Diuen que hi havia manifestacions que eren antidemocràtiques. Què vol dir una manifestació antidemocràtica? Quines de les manifestacions que es van fer durant tot aquest període de temps ha estat antidemocràtica? La manifestació del 20 de setembre, una manifestació de base antidemocràtica? Aquest és un concepte que té una transcendència important. Què no ens esperàvem trobar durant tot aquest procés? Que la debilitat de l'Estat espanyol l'ha abocat en molts aspectes, i en aquest cas el poder judicial, a desmantellar el seu propi estat de dret. Aquest és el problema de fons, que és quan s'ha de delimitar el dret de manifestació, o el dret de reunió, o el dret de la llibertat d'expressió, o el dret a representar i ser representat. Vol dir que hi ha un problema, i és un problema que, insisteixo, no ens interpel·la només els independentistes, interpel·la el conjunt de l'Estat espanyol. Jo crec que si finalment els indults es tramiten, el govern espanyol es farà un favor a ell mateix i farà un favor a l'Estat espanyol, intentant protegir l'Estat espanyol d'una previsible rebregada contundent del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.
És a dir, d'alguna manera, aquests suposats indults que arribaran previsiblement aquesta setmana que ve o molt aviat, no sé si fins i tot desactiven la via europea, no? O és un mecanisme que...
No, perquè, diguem-ne, el judici és. I el judici ha estat. I nosaltres som a la presó i hem estat molt temps a la presó. I, per tant, el judici que es va plantejar i al qual se'ns va sotmetre és un judici, n'estic convençut, que Estrasburg acreditarà que no va complir les mínimes normes processals.
El que
no es van garantir els drets i les llibertats
de presó,
fonamentals.
Els 4 anys de presó ja no us els treu ningú.
Ja no ens els treu
Arnaldo Tegui,
ningú.
Quan Europa va revisar la seva sentència, ja havia complert tota la condemna, no?
Fixa-t'hi una cosa, que van trigar 2 anys a que el Tribunal Suprem, diguem-ne, transposés, no sé si aquest és el concepte exacte, transposés allò que va dir, diguem-ne, el Tribunal d'Estrasburg. I es va fer després que hi hagués hagut les eleccions a Euskadi. I, per tant, la seva inhabilitació va romandre i ell no va tenir la possibilitat de presentar-se en unes eleccions. Per tant, el Tribunal Suprem, des d'aquesta perspectiva, no és neutral.
L'altre dia explicàvem a la ràdio en una portada que Quim Forza li ha mort la seva mare fa poc, Jordi Turull també va perdre els seus pares, Carles Puigdemont el seu pare, Lluís Puig també, tu tens fills petits, Oriol Junqueras té fills molt petits també. Crec que en el cas de Dolors Bassa li van donar permís només, i el cas de Carme Forcadell per anar a cuidar en un moment determinat la seva mare. A dins quin sentiment tens? Tens odi cap a la gent que t'ha condemnat d'aquesta manera, que t'ha fet passar aquests 4 anys? Com se supera això des del punt de vista psicològic, una situació com aquesta?
Jo haig de confessar que sí que vaig caure en el pou de l'odi durant 15 dies, 3 setmanes, quan ens van suspendre el tercer grau, el mes d'agost passat, d'una manera absolutament arbitrària. El problema és que jo sóc advocat i, per tant, quan hi ha una vulneració de drets fonamentals, tu n'ets un testimoni molt directe i molt acreditat. L'odi et corca, t'esqueixa per dins, t'inhabilita per fer res. Sí, una societat que es mou amb paràmetres d'odiar és una societat, diguem-ne, que no té recorregut. Des de l'odi no es construeix absolutament res. Però, a més, no odiar per aquells que som a la presó és un mecanisme de protecció interna. Però, a més, és el camí adequat, és el bon camí. Perquè, insisteixo, la llavor de l'odi ho empobreix tot, ho embruteix tot. I, per tant, molt sovint ho dèiem, i algú ens criticava per això. Quan sortíem, el somriure no l'han llevat mai, no ens l'han llevat mai, no ens l'han tret mai, el somriure. I, per tant, poder-te adreçar en el conjunt del país i poder-te adreçar fins i tot aquells que t'han pres la llibertat mantenint la teva actitud, i la nostra és una actitud optimista, ferma, esperançada, determinant, potent, és la força que ens permet tenir quan no ho diem, quan som capaços de construir. Nosaltres som els de fer, som els de sumar, som els de construir. Aquesta és l'actitud positiva. Allò que deien el somriure de Mandela, un llibre de John Carling, que és, hòstia, és una autèntica font d'inspiració.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que sentiu és el Josep Rull, des del Parc de l'Agulla. 3 hores de permís penitenciari per anar-se a renovar el DNI espanyol i també mitja horeta per conversar amb el Suplement. Com és la relació dels presos dins de Lledoners? Ho pregunto perquè vam trigar 3 mesos a veure un acord de govern independentista. Per exemple, un exemple molt senzill. Les cartes d'Oriol Junqueras i de Jordi Sánchez d'aquesta setmana passada al diari Ara. Tot això, què passa dins de la presó, quan veieu aquestes trifulques?
Nosaltres, bàsicament, els 7, som una família. I a vegades a la família doncs, hi ha punts d'atenció, però essencialment som una família. Perquè hem viscut tantes coses junts. Clar, nosaltres ens han emmanillat junts, ens han tancat a calabossos junts, ens han traslladat a furgonetes infames de la Guàrdia Civil junts. Hem hagut d'afrontar 3-4 presons diferents junts. I, per tant, el que hem viscut i les relacions humanes que tenim són intensíssimes. És veritat que en termes polítics tenim visions diferents en determinats elements, però nosaltres esmorzem, dinem i sopem junts. En aquests moments, sobretot amb la pandèmia, ho fem junts. I, per tant, quan hi ha aquestes tensions, doncs el que intentem és posar-les sobre la taula i, quan es discrepa, es fa molt des del respecte.
En parleu, damunt la taula, tots obertament.
En parlem, de vegades molt, de vegades poc, de vegades hi ha silencis que són prou eloqüents, de vegades queda clar que no et ve de gust parlar d'allò, però sempre hem intentat que la nostra relació es preservés. És a dir, quan algú té un problema, quan algú té un problema familiar, quan algú té un problema de qualsevol mena, de salut, automàticament fem una pinya. I en els moments transcendents, jo crec que hem estat capaços de remar amb la línia de la suma, de l'acord, del consens, de posar-nos d'acord, que és el que ens demana més gent quan sortim, de dir, entengueu-vos. Ho intentem fer. A vegades ho fem millor, a vegades ho fem pitjor. Però intentem respectar-nos molt i preservar-nos molt.
Tu ets un convergent de tota la vida.
De tota la vida.
Un independentista de tota la vida, que això no és una característica de tota la convergència històrica. Et sap greu, per exemple, que tu a les últimes eleccions no votessis la mateixa llista que Artur Mas?
Sí, clar que me'n sap. I molt me'n sap. I molt. I, per tant, en aquest procés segur que hi ha hagut coses que no ens satisfan. I a mi el fet de tenir al davant companys, amics, que es van presentar pel PDeCAT, doncs, home, no va ser una situació ni còmoda ni confortable. Jo estic molt convençut del projecte de Junts per Catalunya. De fet, el vaig impulsar des del mateix moment que vaig sortir a la presó la primera vegada per afrontar les eleccions el dia 21 de desembre. Crec que és una eina positiva, però evidentment que són elements doncs, que a mi em generen aquest punt de tristesa.
Creus que Pere Aragonès pot ser un bon president de la Generalitat?
Sí, sí. Sí, crec que serà un bon govern i crec que serà un govern independentista, que hi ha gent molt potent en el Parlament, de la mà de la presidenta Laura Borràs, en el govern, de la mà del president Aragonès i tot el seu equip. Ara ens estan venint a veure membres del govern, estan venint-se a presentar en els presos o simplement a traslladar-nos un gest d'amistat. I dringa molt bé allò que s'està dient i allò que s'està fent.
Una última pregunta política. Què legitima aquest 52% del vot independentista? Legitima la unilateralitat, per exemple?
Legitima el desplegament del programa electoral de les formacions polítiques que es presentaven amb un titular molt clar, que era assolir la independència. Aquí s'ha debatut molt i se n'ha parlat molt de quin és el camí més adequat. Jo crec que no hem de renunciar a cap via democràtica i a cap via pacífica. Ho vaig defensar abans, ho defenso ara. Sempre, evidentment, prioritzant l'acord, l'entesa, el diàleg, però perquè hi hagi diàleg, acord i entesa, hi ha d'haver dues parts que vulguin. Deixem fer un moment de record. Ens van dir, us heu de posar primer d'acord els catalans i que sigui una majoria molt rotunda per poder avançar. Jo era diputat al Parlament de Catalunya el 30 de setembre, sembla que era de l'any 2005, quan es va aprovar en primera instància l'Estatut de Catalunya, que va anar posteriorment a Madrid, amb una majoria del 90% dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya. Va ser negociat, va ser votat en referèndum i va ser retallat per un tribunal constitucional absolutament deslegitimat, que bàsicament el que deien és, escoltin, si vostès són nació, se senten nació, han de quedar exclosos d'aquest estat. I és a partir d'aquí que es busca una alternativa, una solució. Objectiu independència, si l'estat espanyol renuncia a ser l'estat dels catalans. Molts catalans que no eren independentistes diuen tenim el dret i tenim l'obligació de crear l'estat propi i fer-ho a través d'una fórmula que és el referèndum. Jordi Turull, Marta Rovira, Joan Herrera van anar al Congrés dels Diputats a demanar que se'ns transferís la competència per poder fer el referèndum. No. Vam intentar fer el referèndum d'acord amb una llei de consultes referendàries del Parlament de Catalunya. No. Vam elaborar una llei de consultes no referendàries per acollir aquest referèndum. No. Vam fer el 9 de novembre d'acord amb un mecanisme de participació. No. Vam plantejar unes eleccions en termes plebiscitaris per no, sistemàticament. Per tant, nosaltres sempre hem posat sobre la taula la vocació d'acord, d'entesa, de pacte, sempre, sistemàticament. I sempre hem obtingut, amb més o menys intensitat, aquest no com a resposta, de manera més amable o de manera menys amable. Nosaltres, com a nació, no podem renunciar a exercir el nostre dret a l'autodeterminació. Per què els fa por posar les urnes i que els catalans decideixin el seu futur? Ho hem explicat moltes vegades. Els forts pacten, els dèbils imposen. El Regne Unit i Canadà accepten de fer referèndums a Escòcia i al Quebec perquè intueixen que tenen alguna cosa interessant per oferir als escocesos, als quebequesos, i que poden guanyar un referèndum i que poden convèncer i que les urnes no els fa por. Què és el que fa por aquí de posar les urnes? Fa por de no convèncer? Fa por? La feblesa molt sovint del projecte de l'estat espanyol és el que dificulta les coses. Els forts pacten un referèndum. Els dèbils, malauradament, el que imposen és, diguem-ne, la negació d'aquesta expressió democràtica tan genuïna o, en el pitjor dels casos, la judicialització i el codi penal.
Josep Rull, vaig acabant. La Revetlla la passaràs a casa?
Sí, la passaré a casa, la passaré amb la família fora de Terrassa.
Independentment de si l'indult ha sortit abans o no, perquè tindràs permís.
He demanat 3 dies de permís. L'altre dia que vaig fer aquestes 24 hores vaig fer una cosa genial. Jo m'agraden molt els petards, molt, molt, però molt és molt. I vaig anar amb els meus fills a comprar...
Mira que amb això a Catalunya no es posa d'acord, eh?
A comprar petards, eh? Petards. Vaig comprar moltes fonts amb els meus fills i, ostres, era la primera vegada que ho podia fer amb tots dos. I que ells tenien criteri i deien, pare, això sí, pare, això no, això ens agrada més, això ens agrada menys. I vaig pensar, ostres, quina expressió de normalitat més bonica, i que quan era fora no me n'adonava que això era una expressió genial de normalitat. Hi ha tantes coses que quan tu vius el brugit del dia a dia no t'adones de la importància i la transcendència que tenen. m'agradaria que aquest pas de la presó, no sé quan s'acabarà, però aquest pas de la presó em permetés retenir el valor d'aquelles coses que ens fan ser persones i que ens fan ser lliures i que en el dia a dia no valorem. Em faria por que l'endemà d'haver sortit, el dia que eventualment pugui sortir, m'oblidi d'aquestes coses tan boniques i tan valuoses que es diuen llibertat, llibertat en majúscules.
Josep Rull, moltes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio, El Suplement, Roger Escapa.